Quijano.
Ja tenim aquí el butlletí de la una amb Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
I Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
No sé si dir-li butlletí de la una o el haiku de la una, perquè, atenció a la frase que ha escrit avui en Xavi Pardo. A cada minut que passa, Pablo Casado es queda més sol. Xavi.
És així.
Desenvolupa-ho.
No, desenvolupo i ara et dono tots els motius que ens porten a aquesta conclusió. D'una banda, José Luis Martínez Almeida, que fins ara feia de portaveu del partit, ha anunciat fa uns minuts que deixa el càrrec perquè diu que com a alcalde de Madrid ja té prou feina. Però no només això, la cúpula del PP al Congrés dels Diputats acaba de signar un manifest on demana un congrés extraordinari urgent per renovar el lideratge del partit. Aquest manifest el signen càrrecs que fins ara eren de la màxima confiança de Casado, i encara hi afegim un altre element més, perquè s'hi ha de sumar un degoteig constant de dimissions al llarg del matí. Més detalls des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el manifest on es demana el cessament del número 2, Teodoro García Eje, i la convocatòria d'un congrés extraordinari urgent és ara mateix un polvorí on s'hi van adherint diversos càrrecs de la cúpula de Gènova i de tot el partit. Un dels signants, portaveu adjunt Mario Garcés, acaba de piular més a través de Twitter que Teodoro García Eje mai hauria d'haver estat secretari general del PP i que aquest és el seu final d'una forma indesitjable, diu, de fer política. I tot això va en paral·lel a la dimissió, t'ho deies, Xavi, fa uns minuts, de la responsable d'exteriors de la cúpula de Casado, que és Ana Vázquez, i també del portaveu José Luis Martínez Almeida, oficialment perquè només es vol dedicar a l'Ajuntament de Madrid.
Las instituciones están por encima del partido, que en el Partido Popular tenemos muy claro que las instituciones están por encima del interés particular que podamos tener como partido político en un momento dado, y que desde ese punto de vista, insisto, quiero agradecer la generosidad y la confianza que tuvo el presidente conmigo cuando me nombró, la generosidad también en este momento de poder decir que ceso como portavoz nacional del Partido Popular.
I a tot això, la Fiscalia Anticorrupció acaba d'anunciar que obre formalment la investigació del germà d'Isabel Díaz Ayuso per la denúncia de Más Madrid, PSOE i Podem a partir de les acusacions que van sortir del mateix PP, acusacions de corrupció. La Fiscalia diu textualment que els fets denunciats podrien ser constitutius de delictes d'una especial transcendència.
I una crema mal apagada de restes vegetals seria la causa de l'incendi que des d'ahir a la mitjanit crema a Roses, a l'Alt Empordà. Els bombers encara no donen el foc per estabilitzat, un foc que ha calcinat unes 400 hectàrees. Anem cap a Roses, Bàrbara Julbé.
Sí, els agents rurals estan investigant quan s'hauria fet aquesta crema de restes vegetals i si el responsable tenia permís. Tot apunta que una brasa mal apagada, per tant, seria la causa d'aquest incendi que es va originar a Mas Oliva i fa 14 hores que crema, ho explica Xavier Rodríguez, cap dels agents rurals de l'Alt Empordà.
En principi seria una crema mal apagada. Una crema que segurament es va fer a mig matí, quan ja va començar a activar-se el nivell de pla Alfa 2 i per tant no es podien fer, i es deuria pagar no del tot bé, i el fortíssim vent doncs van fer revifar la crema mal apagada.
Un centenar de bombers treballen sobre el terreny per sufocar les flames, tot i que una part del perímetre està estabilitzat. El foc continua avançant en direcció a Cala Jòncols i Cala Montjó i empès per la forta tramuntana. La carretera de la zona està tancada, tallada, i es manté la xifra de 15 persones confinades i 3 evacuades.
Mentrestant, l'escala la tensió entre Rússia i Ucraïna després del pols plantejat per Vladimir Putin. Aquesta matinada el Kremlin ha ordenat desplegar l'exèrcit rus a Donetsk i Lugansk, les dues regions de l'est d'Ucraïna, que el 2014 es van autoproclamar independents. Ucraïna acusa Putin de voler ressuscitar la Unió Soviètica. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ja ha dit que ho considera una agressió i s'està rumiant de trencar les relacions diplomàtiques amb el Kremlin. Des de Moscou l'avisen que això seria una molt mala decisió, que crearia un escenari extremadament indesitjable i que tal farà, tal trobarà. Mentrestant, els ministres d'exteriors de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquesta tarda per estudiar sancions contra Rússia. La Conferència Episcopal i el despatx Cremades i Calvo Sotelo es comprometen a arribar fins al final de l'auditoria externa sobre els abusos sexuals comesos al si de l'Església Espanyola. La investigació s'allargarà almenys un any i treballaran una vintena d'advocats. Entre ells hi ha exmagistrats del Tribunal Suprem i del Constitucional. El president del despatx, Javier Cremades, assegura que visitaran totes les diòcesis i congregacions religioses.
La Conferència Episcopal nos va servir de canal para llegar a las diócesis. No sabemos
con qué nos vamos a encontrar a la diócesis ni con qué actitud nos vamos a encontrar a la diócesis, pero la idea es esa. La idea es visitar cada diócesis, entender lo que están haciendo y hacer una opinión y, en su caso, una recomendación sobre lo que hagan, incluyendo, además de las diócesis, a todo el mundo de colegios religiosos y órganos religiosos.
Tot i que l'auditoria que ha encarregat la conferència episcopal va a banda dels casos que investiga la justícia, tant Cremades com el cardenal Joan Josep Omella insisteixen que col·laboraran amb les autoritats i els facilitaran tota la informació que recopilin. I encara un últim apunt en clau cultural, perquè l'onzena edició del Memorial Pere Rodeja ja té guanyadors. El Memorial Pere Rodeja és un premi que homenatge al llibreter gironí Pere Rodeja i Ponsatí, i aquest any els premiats han estat la llibreria Etcètera, el Poble Nou de Barcelona, i un el Marc Giró, periodista i historiador de l'art.
Tope!
El jurat...
Moltíssimes gràcies!
Deixa'm explicar-te què diu el jurat.
A veure, què diu el jurat?
Doncs destaquen
exacte,
que...
Exacte, perquè me l'han donat el premi.
Destaquen que aquest tal Marc Giró ha dut a la ràdio comercial un espai per la difusió de la literatura, de grans llibres, i alhora per tothom, per tota mena de públic, de manera planera, amb simpatia, això sí que ho tens, i amb un entusiasme encomanadís.
Encomanadís! La meva pregunta és, i els altres programes de què parlen si no parlen de llibres? Això és el que a mi m'estrambolitza moltíssim. Bueno, moltíssimes gràcies, estem molt contents, eh? Ja li direm al Marc Giró que hi ha dies que ens cau millor que d'altres, francament. Ja li donarem la notícia.
Sí, un premi per simpàtic i entusiasta.
Ole, visca! Fabulós, fabulós.
Diuen que és una forma innovadora de parlar de llibres. Explica, el jurat, per cert, el formen l'Anna Guitart, l'Anna Vilanova, Esther Pujol, Rosana Lluc, Guillem Terribas i també el Maria Marín, que actua com a secretari amb veu.
A veure, escolta'm, avui tenim a la Sean Fein. How are you today?
I'm very well, thank you.
Molt bé, gràcies.
I tenim també a la Carmen Mangol, que serà la traductora simultània. Explica-li, què t'he dit jo?
Carme. La meva mare es diu Carme, per això és...
Però, per favor, però porto tot el matí dient-te Carme. Però, a més, t'he preguntat Carme, oi? M'has dit Marta. I jo erre amb Carme. Però quin desastre. Marta Armengol, que és la traductora, per favor, explica-li a la nostra convidada que ve del Regne Unit, que està davant d'una persona que li acaben de donar un premi. No, però tu pots fer per la ràdio, eh? Tu has de... Clar, perquè l'he sentit.
So, you're standing in front of a person who's just been given an award.
Ah, oh, congratulations.
Quin accent més maco.
Home, clar, perquè és una superanglesa. La Sean Fein, que està al·lucinada, perduda.
Sí.
És la convidada del Miquel Missé. Què tal estàs?
Molt content avui.
Fantàstic. Molt contents estem. Doncs escolta, moltíssimes gràcies a tots i no sé si vols que fem esports ara.
Sí, endavant.
Endavant, la senyora.
A l'Albert Bastos no li han donat cap premi.
No, a mi no m'han donat ni per simpàtic ni per entusiasta. Però bé, començo amb una última hora que ha pogut saber RAC1. I és que l'Espanyol, que ja comença a planificar la temporada que ve, ha arribat a un principi d'acord amb el lateral esquerre del Mallorca, Brian Olivan, per incorporar-lo al lliure final de temporada. Sí, avui sí que has encertat això d'exclusiva. També interessa el davanter de l'Alavés, Joselu, que també acaba contracte, tot i que en aquest cas les seves pretensions són més altes. De totes maneres, l'Espanyol estudia fórmules per fitxar-lo, un Joselu que també interessa a altres clubs de la Lliga, com per exemple el València o el Celta.
Divinament.
Un matí en què també hem sabut que el rus Sergei Karasev serà l'àrbitre del Nàpols-Barça de dijous, corresponent a la tornada del play-off d'accés als vuitens de final de l'Europa League. El Barça segueix pendent de si pot recuperar Memphis Depay, Lenglet i Sergio Roberto, mentre que el Nàpols, Spalletti, té dos dubtes més, Di Lorenzo i Malcuit, que van acabar el partit de Lliga d'ahir tocats i que s'afegeixen a Enguissa i Insigne, que ahir ja no van jugar, i a Irving Lozano, Politano i Lobotka, que són els tres que ja es van perdre l'anada al Camp Nou. El dia que Javier Tebas, el president de la Lliga, ha assegurat en una entrevista al diari ABC que l'exdirector executiu del Barça, Ferran Reverter, tenia segrestat el club i que ell l'ha portat fins a un camí sense rumb.
Oh, que emocionant.
Sí, el president de la Lliga també diu que li agradaria que Haaland acabés al Barça i Mbappé al Madrid. Tebas, que és madridista, confès, però bé, el business és el business, suposo, i li interessa que els millors jugadors doncs acabin aquí, Haaland al Barça i Mbappé, diu, al Madrid. Encara en futbol, avui es disputen dos partits més de l'anada als vuitens de final de la Champions, juga el Villarreal a casa, rep la Juventus, i el Chelsea està en Stamford Bridge davant el Lille, dos partits que començaran a les 9 i que podreu seguir en directe a RAC+1. A més, a segona, l'Sporting de Gijón ha destituït el català David Gallego després que l'equip asturià només hagi guanyat 3 dels últims 18 partits. De fet, el balear ex del Girona, Pep Lluís Martí, ja apunta com a principal candidat per substituir-lo. I acabem parlant de bàsquet, perquè fa uns minuts també s'ha sortejat el quadre de la Copa de la Reina, que jugarà del 24 al 27 de març a València, i ja tenim rivals pels dos equips catalans. L'Esparon i Girona jugarà contra l'Estudiantes, mentre que el Cadí la Seu s'enfrontarà al Guernica. Les altres dues eliminatòries seran València, Bàsquet, Saragossa i Perfumeries Avenida, Euskotren.
Ui, a mi m'encantaria jugar a Perfumeries Avenida, ara que li donis aquest
Salamanca.
Salamanca, m'encanta Salamanca, Perfumeries Avenida. T'imagines jugar a un grup, Miquel Misek, hi ha un grup, què es diu? Què és això? A què jugaven aquests?
Bàsquet.
Bàsquet, que es diu Perfumeries Avenida.
Bueno, xico, són noies.
Què t'anava a dir? Dues coses, abans del temps. Aquí fa una calor, o sigui, jo no sé fora de Catalunya, però fa una calor que morirem de calor. Un. I dos, Marta Armengol, tu com a traductora simultània, és millor que l'Aixón tingui cascos o que no els tingui? Perquè la millor...
Depèn de com vulgueu.
Tu, Marc Serena, deies alguna cosa? Estaves fent alguna... Estem fent... És allò...
Estem fent experiments.
Estem a experiments.
Jo penso que aniria més bé sense auriculars.
Sense auriculars. No es diu cascos en català? Ai, jo... Déu meu, senyor.
Es pot dir el que vulguis.
Llavors, què creiem?
Doncs traiem-li i així jo li faig la interpretació al costat i després vinc aquí m'assec quan hagi...
No, que no et moguis, tu no et moguis. Això l'important és que no et moguis, Marta.
Fa una cara.
Però perquè estava a moure la intèrpret amunt i avall, la pobra.
Perquè si no, ella no em sentirà a mi quan...
Clar, doncs llavors els cascos no se'ls pot treure.
Bueno,
clar, no, no trobes. Perquè si no aquesta pobra dona anirà... Ja li hem canviat el nom a la intèrpret, anirà amunt i avall. Digue-li una mica tot el que estàvem parlant perquè és clar...
We're just struggling.
A veure, sí, va bé.
They were just having a discussion over whether you should take off your headphones or not, but then the argument was just to better keep me in my seat and not risk tripping over the cables or anything, that we'll all stay put, you keep your headphones on, and then I'll just do the simultaneous translation for you through the microphone.
Okay. Excellent. Okay, no, good.
It's a familiar thing.
It's a familiar thing. Llavors, el temps.
El temps, però saps què em faria molta il·lusió? Que mentre jo l'explico, la Marta Armengol el vagi traduint també a l'anglès.
Ai, clar, que bo, Marta, tu pots fer...
Em faria molta il·lusió, això.
No tenen límit, Marta, no tenen límit.
És activa i passiva, Endavant, doncs. Sí, vés tirar el temps i així la Marta...
Jo vaig fent, i ella va traduint.
La Marta, aquella artista coneguda antes com Carme,
Sí. La meva mare es diu Carme,
Doncs que no la truquem avui, perquè s'està fent molt.
Com ho fem, això? Amb simultània o consecutiva?
Fem simultània.
Simultània,
Endavant, el temps.
Vinga, va. Doncs el vent encara bufarà fins al vespre a l'Alt Empordà i als cims del Pirineu amb cops de 40 o 50 quilòmetres per hora. Predominarà el sol i només es combinarà amb algunes pinzellades de núvols prims. Les temperatures seran semblants a les d'ahir o una mica més altes, amb un ambient suau per l'època.
Sort of soft ambience for the time of the year. Carai, noia, fantàstic. Queda sol en anglès per la gent que el parla bé. Moltíssimes gràcies, Xavi Pardo.
A vosaltres.
Visca els serveis informatius de RAC1. Això no miràs com seria. Visca els serveis informatius de RAC1.
Long live the RAC1 Informative Services.
Toma ja. Anem.
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
Home, amb l'Ernest Ferrer, l'Ingrid Ripollès, Marc Serena, que te l'estàs.
Molt bé, fantàstic.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Miquel Misé.
Molt bé. Allà vamos. Avui ens acompanya a l'estudi, com deies, Sean Fay, periodista i activista transanglesa, que acaba de publicar en castellà el seu llibre Trans, un alegato por un mundo más justo y más libre, editat per Blacky Books i traduït per Rosa Maria García. Bueno, benvinguda, Sean, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. I en primer lloc, deixa'm felicitar-te per aquest treball tan rigorós i sobretot tan polític per parlar dels drets de les persones trans en un moment com l'actual. Gràcies també a Blacky Books per decidir traduir-lo i fer accessible els debats sobre el context britànic ara al nostre context de la política trans. Llavors, Sean, volia començar preguntant una cosa que no és òbvia. I és que en quin moment se t'acudeix posar-te a escriure aquest llibre donada l'escalada de tensió entorn a les qüestions trans, també en el teu context?
I decided to start writing the book
després d'uns quants anys treballant com a periodista freelance a la premsa britànica, perquè em vaig adonar que hi havia una posició cada cop més reaccionària cap a la visibilitat, l'augment de la visibilitat trans
And there was a growing hostility.
Hi havia una hostilitat creixent cap envers tots els aspectes dels drets trans i em va frustrava molt doncs, continuar fent aquest activisme i mantenir el debat que jo creia que s'havia de tenir amb aquestes limitacions sobre el progrés que havia fet la gent trans doncs des d'una columna del diari que era un espai molt limitat, necessitava molt més espai, més complexitat, més matisos i sentia que un llibre seria una manera millor i més duradora, sobretot, de començar aquesta conversa i de marcar l'agenda per poder tenir la conversa en els meus termes dins del context anglès i més enllà. I doncs així és com vaig començar a escriure el llibre.
I de fet, crec que aconsegueixes moure el marc de la discussió i fent una panoràmica molt extensa sobre la realitat del col·lectiu trans en diversos àmbits. I volia preguntar-te, tu dones moltíssimes dades en el llibre, molt interessants, i et voldria preguntar, de tots els àmbits que tu assenyales, quins són els àmbits que cal prioritzar en el combat per les desigualtats que enfronta el col·lectiu trans?
In the fight against the discrimination that the trans community is facing. So in terms of the priorities, I think,
doncs pel que fa a les prioritats, crec que el més important, el primer que s'ha de dir, és que evidentment, i això ho sabràs tu també, doncs la comunitat trans és molt diversa. Respecte a la classe social, a la raça i, evidentment, doncs, els homes trans, les dones trans, les persones no binàries, doncs tothom tindrà unes prioritats diferents. I el que també us diria és que també les prioritats canvien depenent del tipus de persona trans i el context del que estem parlant. Però hi ha uns temes recurrents que sorgeixen. Un, per exemple, seria doncs, el benestar social i el fet de que, com que les persones trans són tan vulnerables, doncs, el rebuig de les seves famílies, el rebuig de la comunitat, a l'assetjament a les escoles, a la societat, necessitem una xarxa de seguretat social més potent per protegir les persones trans i per donar-los els mitjans per viure encara que s'enfrontin al rebuig de la societat. I fins ara la majoria de països han fracassat a l'hora de proveir aquesta xarxa social. Després, doncs, la salut, l'àmbit de la salut, pel que fa a la transició, per exemple, en el meu context, a la seguretat social, doncs hi ha el mite de que com que és gratis, ja està bé. Però la realitat és que, almenys en el meu país, la gent s'ha d'esperar fins a 5 anys per rebre doncs, una primera visita amb un especialista en gènere i això té un impacte bestial doncs, en l'estat mental i en el benestar. I, evidentment, això ha de ser una prioritat molt important. I, en darrer lloc, crec que és els drets dels treballadors i el fet de que les persones trans doncs, és molt més probable que visquin en la pobresa, que pateixin amb discriminació en el lloc de treball i necessitem una protecció legal més gran per les persones amb trans, perquè la realitat és que encara hi ha discriminació en el lloc de treball.
Mira, per deixar un moment, estic convençut que és millor que et treguis els earphones. Ella.
I think it's actually best if you remove
your headphones. Yes, absolutely. Because you... Endavant. Veuràs com ara funcionarà tot.
And now everything is going to
just flow. Sí, perquè si no se sentia ella, tu, nosaltres, l'altre, el de més enllà.
Una altra cosa del llibre de la Sean Fay que trobo realment molt potent és el to amb el que està escrit. Jo això t'agraeixo moltíssim, que siguis didàctica, que siguis amable, que siguis pedagògica. No se'ns escapa que ets una dona transvisible en el teu context, on els atacs són molt, molt contundents i això no t'ha fet perdre ni un segon aquesta mirada d'enfocar la qüestió. De fet, acabes el llibre parlant de l'esperança i de que la gent trans no s'ha de moure de l'esperança. I tu fas una defensa molt important, que jo comparteixo molt, que és la defensa de les aliances i dient una mica que les lluites trans són les lluites que fan el món més just per tothom. Llavors et voldria preguntar si tu pots posar-li un exemple a la nostra audiència d'aquesta idea de justícia social, a un exemple concret de com una lluita trans pot en si mateixa ser alliberadora pel conjunt de la societat. Un exemple concret.
Thank you, first
sí,
of all,
gràcies. En primer lloc, gràcies per aquestes paraules. Sí, és molt important aferrar-se a l'esperança en qualsevol tipus de política progressista. I sí, al principi del llibre ja al·ludeixo a això. Començo el llibre dient que la lliberació de les persones trans ajudaria a tothom. I un exemple molt clàssic d'això és la violència de gènere. Perquè quan pensem en el gènere, pensem que és com ens vestim, però en realitat el gènere és un sistema de poder. Un sistema de poder violent en molts casos i que ens afecta a tots. I quan la gent trans demana una llibertat específica dins del gènere, en realitat, si afluixem aquest corset del gènere per tots nosaltres, doncs, per descomptat, això ajudaria totes les dones que es veuen oprimides per l'opressió que el gènere els hi posa al damunt. Però també si pensem en l'opressió dels homes cis, doncs el gènere també els oprimeix a ells, i és per això, per exemple, com que el suïcidi entre els homes de la mitjana edat és especialment alt, perquè es veuen obligats a sotmetre's a un tipus de masculinitat que és molt tòxica per ells. És a dir, que si alliberéssim, o sigui, l'alliberament de les persones trans portarà l'alliberament de gent que no es sotmet a aquestes opressions de gènere, no? De que prima doncs la salut mental de les persones i el seu benestar, i milloraria no només en les persones trans, sinó en la societat en general.
Moltes gràcies. Una altra aposta molt potent del teu posicionament en el llibre és que introdueixes necessàriament una reflexió sobre l'impacte del capitalisme, el masclisme o el colonialisme en la política trans. És a dir, que per tu cal urgentment una anàlisi interseccional respecte a com les desigualtats de classe, per exemple, afecten el col·lectiu trans, no? Llavors, perquè la gent pogués entendre una mica, et voldria preguntar, en què es diferenciaria una política trans liberal d'una política trans que està incorporant una anàlisi de classe?
It's important to recognize that there is no
cal admetre que la faceta de la identitat, no hi ha cap faceta de la identitat d'una persona que predomini per damunt de les altres, i la realitat és que la nostra identitat està feta de diferents parts que interactuen entre elles. Doncs, per exemple, jo sóc una dona trans i això en determinats moments de la meva vida doncs m'ha posat en perill doncs anant pel carrer, però al mateix temps sóc una persona de classe mitjana que té un poder sobre altra gent. És a dir, que hi ha molts homes cis, per exemple, que no tenen aquests privilegis de classe. És a dir, que és important entendre com canvia els equilibris de poder en diferents contexts. I crec que és important que també tinguem aquesta anàlisi sobre el capitalisme pel que fa a l'alliberament trans, perquè no volem estar així amb aquest narcisisme que no té en compte
que
la nostra opressió forma part d'un sistema d'opressió que opera a uns nivells encara més grans,
i
que les persones trans, l'opressió que pateixen les persones trans està al servei d'un sistema que oprimeix també moltes altres persones.
Do not receive the benefits truly of capitalism.
I per això que la gran majoria de les persones trans no reben els beneficis d'aquest sistema capitalista.
Aquesta reflexió que fas en el llibre l'expresses i l'il·lustres molt bé, parlant, per exemple, de com la indústria de les grans marques i les grans corporacions s'ha interessat en els darrers anys per esdevenir, diguéssim, una cosa molt LGTB-friendly, i crec que tu ho encertes molt bé donant moltes dades de, bueno, sí, però la gent trans sense llar, la gent trans que accedeix a serveis socials, la gent trans racialitzada, la gent trans a la presó, és molt, molt interessant. Una altra crítica interessant que estàs proposant en aquesta manera de pensar la política trans, i que és molt innovadora, i que crec que en el nostre context fan falta veus trans que parlin des d'aquí, és una crítica a la cultura del càstig en general i al sistema penitenciari en concret. És a dir, que tu, fins i tot citant Angela Davis, estàs establint una relació entre les lluites trans i les lluites que promouen l'abolició de la presó. Podríem fer una pedagogia sobre això i explicar-li també a la gent què té a veure la política trans amb la gent que critica que existeixin presons?
Penso
que pel que fa purament al front trans, a mi m'interessava veure que doncs, la població trans empresonada pateix moltíssim, i que al final les presons són doncs, un lloc on tenir tancada tota la gent que la societat considera indesitjable.
Including mental health,
incluint doncs, problemes amb malalties mentals o amb addiccions a l'alcohol o a les drogues.
People that we criminalize, you know, in the war on drugs and sex work.
I gent doncs, que s'ha vist criminalitzada doncs, en la lluita contra les drogues o contra el treball sexual.
I
a tots ens han criat amb aquesta idea de que el que fa el sistema penitenciari és posar un remei a la societat, i el que veiem és cada vegada més evidència de que no funciona. I ho relaciono amb la lluita trans perquè al Regne Unit ens vam centrar molt en on cal on encaixen les dones trans, doncs, a les presons, per exemple. I crec que és més important tenir una conversa sobre com ens assegurem que les persones trans o que les dones estiguin segures a la presó. Però, evidentment, això ens porta a una presó, a una discussió sobre la necessitat del sistema penitenciari. I no cal que ens en desfem d'un dia per l'altre, però crec que realment ens oblidem de pensar o deixem de pensar que són un sistema humanitari perquè no ho són. A mi, evidentment, m'interessa la rehabilitació i de les polítiques de restauració. I crec que des de l'esquerra, fins i tot, la gent doncs és molt sensible i ho veiem a les xarxes socials, que pot ser molt agressiva els uns amb els altres. Perquè algunes de les millors experiències trans estan amb gent que no havia fet res dolent, però que ha acabat doncs, tancada en aquest sistema penitenciari. I com algú que s'ha socialitzat doncs, dins de la comunitat LGBT, allà doncs, els nivells d'addicció i malaltia mental són més grans. I crec que no cal que jutgem la gent per les males decisions que hagi pogut prendre producte del seu context, i com a societat hem de tenir una idea compassiva de la rehabilitació, fins i tot doncs, cap a aquella gent que, doncs, que ha fet coses malament. I és una conversa que hem de tenir com a societat.
Trobo que és molt interessant aquesta posició també garantista, no?, amb les persones que exerceixen o que cometen delictes, i sobretot per part d'un col·lectiu, d'una població que moltes vegades és víctima de violència. Trobo especialment valent aquesta defensa de la rehabilitació i la recuperació de la gent que pot haver pres males decisions o que pot, bueno, fins i tot haver comès agressions, no? Vull dir que no deixes anar aquesta possibilitat. Finalment, una idea important que està present en tot el llibre, que no se'ns escapa i que jo decididament no he volgut començar aquesta entrevista per aquí, però tu i tu tampoc en el llibre, de fet és l'últim capítol del llibre, que és la teva resposta a aquests feminismes que estan desenvolupant una agenda transfoba, concretament en el context britànic, les conseqüències devastadores que això està tenint. I llavors et voldria preguntar sobre això, i alhora també volia situar el context d'aquesta crítica, el context espanyol i català. Hem viscut els darrers anys d'emergència d'aquests debats, no tan extrems clarament com el context britànic, i és important llegir el llibre per veure quina deriva pot arribar a tenir. Esperem que no hi arribem mai, i això no és per infravalorar el nostre context, però vull dir que clarament és molt impactant. Llavors, et voldria preguntar, voldria que expliquessis com has viscut tu aquests debats, i tot i que no siguin exactament extrapolables, sí que et dona la possibilitat d'entendre la polèmica que ha sonat al Regne Unit i quines característiques particulars ha tingut. Llavors, tu com explicaries aquest fenomen, com s'han donat aquestes crítiques per part d'aquestes feministes, i com has viscut tu tot això, després de la resposta que també plantegen al llibre, que recomano molt?
Experience from it, going after the fact that you already give a response in the book that I appreciated very much.
Yeah, I think the first thing to say about
sí,
the kind.
Sí, crec que el primer que s'ha de dir, almenys en el context anglès i el debat on es troba ara mateix el feminisme, ha arribat a un nivell on hi ha tanta hostilitat que de vegades, encara portin la màscara del feminisme, ja l'ha sobrepassat completament. No, ja no es tracta ni tan sols d'un debat del feminisme, sinó d'una guerra cultural en general, no?, que a vegades afecta fins i tot els infants. I crec que al llarg de la història molts moviments polítics reaccionaris doncs, s'han enfocat en les dones i els infants, perquè tothom vol protegir les dones i els infants, així que és molt més fàcil apuntar-los així i donar com una excusa per seguir assetjant les persones trans. I crec que tal i com funcionen el consens dels mitjans de comunicació al Regne Unit, especialment doncs, per mi, que treballo en els mitjans, està doncs, dissenyat per posar aquests pals a les rodes i per esgotar la gent, perquè tant li fa com bé parlis i com bé defensis els seus arguments, perquè tornaran a repetir-te un altre cop el mateix. Està dissenyat per mantenir atrapada la gent trans en aquest cicle d'haver-nos d'explicar. És a dir, que està doncs, destinat a cremar la gent, no? I a fer que la gent trans estigui sotmesa a tant assetjament que ja tingui por d'aixecar la veu. Però jo em nego a deixar-me sotmetre d'aquesta manera. Crec que el més important és no mantenir converses doncs, segons els termes dels agressors o la gent que està manifestant hostilitat. És a dir, no cedir-los al debat.
Que bé, Sean, que hagis fet aquesta feina, que és tan important també per activistes trans d'altres llocs del món on aquests debats s'estan donant. Per acabat, volia fer una pregunta difícil i fàcil, que és: com és el món més just i més lliure que imagina Sean Fay en el futur?
What is this more freer and fairer world that Sean Fay envisions? What's that like?
Well, I mean, I think there's some parts of it that
doncs
we can imagine.
Hi ha algunes parts que ens les podem imaginar de manera immediata i d'altres que estan doncs ara mateix més enllà de la nostra imaginació. Per descomptat, fins i tot estant aquí a Espanya, doncs he estat doncs mirant les meves xarxes socials i tinc amigues trans que doncs aquest mateix cap de setmana van patir violència transfòbica al centre de Londres i evidentment m'agradaria que això s'acabés, no? Aquests nivells de violència i d'assetjament s'acabin immediatament, no? La gent no s'imagina quanta gent es pateix aquesta mena de violència només pel fet de sortir de casa cada dia i crec que això s'hauria d'abolir ara mateix. I també crec que el món doncs més lliure i més just que m'imagino, així per resumir, seria el no créixer amb aquest patiment i trauma psicològic que tanta gent trans, igual que jo, ha crescut creient doncs, que ens passava alguna cosa malament, no? que estàvem malalts, no? o pervertits d'alguna manera, quan en realitat l'únic que estàvem intentant fer era participar de la vida doncs, d'una manera alegre. M'agradaria veure que les persones trans tinguin més capacitat per doncs, participar d'una manera alegre a la vida sense haver de pagar aquest preu, no? Sense gestionar la vergonya d'altres persones, no? Perquè ja però tenim amb la nostra. I que no doncs, se'ns projecti tota aquesta vergonya i aquest dolor.
Moltíssimes gràcies, Sean Fay. Moltes gràcies, Marta Armengol, per aquestes traduccions. I gràcies, sobretot, a Blacky Books per fer accessible el debat, que és un que realment ens està anticipant cap a quins escenaris podríem arribar acabant si no hi posem límit i no recentrem la nostra discussió. Aquests llibres aporten molt per recentrar la discussió. També gràcies a la seva traductora, Rosa Maria García. I gràcies, Marc, també per donar-li tot aquest espai a la Sean Fay, que està ara presentant el llibre per aquí i que crec que és molt important que l'escoltem.
Sí, senyor. Sean Fay, trans, un alegato per un mundo más justo y más libre, traducció de Rosa Maria García, que a més aprofito per dir que fa unes consideracions respecte a la traducció sí. I al llenguatge que utilitza, etc., que són francament interessants. Deixeu-me dir que avui, aquesta tarda, sereu Miquel Missent, presentes el llibre de la Sean Fay al Centre LGTBI de Barcelona.
Aquesta tarda ja estarem amb la Sean.
A quina hora serà això?
A les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda, és boníssima hora.
I a seguir en streaming també.
Sí, en streaming, que bé. I escolta'm una cosa, i suposo que la nostra també estrella rotulant avui, Marta Armengol, també hi serà.
Home, que està fent una feina fantàstica.
Sí o no? Que estàs esgotada, no? És exhausting, no?, la teva feina total.
Bueno, quan tens la sort d'interpretar gent que té coses molt interessants a dir, es fa menys feixuga.
Bé! Fantàstic, fantàstic. Doncs ja ho sabeu, aquesta tarda a les 6 de la tarda al Centre LGTBI de Barcelona, que si no el coneixeu és un lloc molt agradable. On sí. Està?
Carrer Comte Borrell 22.
A més està com una superilla que és molt agradable.
Està superilla.
Sí, fantàstic, fantàstic. Sean Fay, thank you very much for coming, for accepting our invitation. Que vagi molt bé i moltíssima sort. I gràcies.
Thank you for having me.
Moltes gràcies per convidar-me.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Celebra l'amor a la Roca Village. Descobreix i regala les col·leccions acabades d'arribar de les teves marques favorites com Pepe Jeans, Rituals i UGG. Gaudeix de la millor experiència a l'aire lliure al Village o des de la comoditat de casa teva amb el servei Virtual Shopping. Celebra l'amor a la Roca Village. A la Roca Village hi ha un regal per tu.
Tros, nominada millor pel·lícula als Premis Gaudí.
Tot se perd. Ja ningú no s'estima la terra.
Amb Roger Casamajó i Pep Cruz. Tros, 25 de febrer. Estrena als cinemes.
Sóc una casa amb l'ofertassa de l'OU i els que viuen aquí dins diuen tota l'estona que els encanta.
Amor, quina ofertassa!
Ho veieu?
Quina ofertassa, amor!
Tota l'estona. No et perdis l'ofertassa de l'OU. Fibra de la bona bona i mòbil amb 10 gigas per 29,95. Simple, corre a l'OU.es o truca gratis al 1456.
Casa meva. Aquí és on passa tot. Les baralles, els riures a la cuina. La Maria, la gamer, és molt afectuosa. I l'Enric, l'estudiant etern, és el més responsable de casa. I l'Antoni, amb les seves coses al despatx. Però dona sentit a tot això. Aquí tothom fa la seva, però tots dins de casa.
No només és casa teva, és la teva llar, on hi ha tot el que val la pena protegir. Si per a tu és important, Securitas Direct. 900-44-45-46.
Senyores i senyors, bueno, què tal? Marc Serena,
molt bé,
com
molt
estàs?
Molt bé, ha valgut la pena.
Ha valgut la pena, eh? És clar, sí. Que nosaltres això de la traducció simultània, com que estem aprenent cada dia, l'altre vam tenir l'Osipov,
sí.
Que no era traducció simultània, era traducció no sé què.
I del rus.
I del rus. Que no ja avui hem fet... Real, llavors, clar, sí, efectivament tenia raó tu que és millor que es treguin les els cascos. És que tu has voltat, ets cosmopolita. Bueno, de
Manresa,
avui...
Aquí Manresa.
Home, de Manresa al món. Sí. Què t'anava a dir, Ciutat Lluminosa? Nosaltres tenim la sort de tenir la Sean Fein, una dona lluminosa, però anem de dona lluminosa, passant pel Marc Serena,
sí.
Que escolta, també ets una dona lluminosa, sí, que sí. Carai. Però tenim una altra dona lluminosa que ens fa una il·lusió que siguis aquí, però que ara t'entrevistarem, que és l'Antònia Carré Pons. Un aplaudiment. Mira, Marc Serena, per favor.
Moltes gràcies.
Fantàstic.
Moltes gràcies.
Que a més vens perquè has de, publiques el llibre de Leonor, que aquest l'has escrit tu.
Sí, jo soleta, sí. Sí.
Escolta'm, i després també vull parlar, perdona, que no t'ho he dit, però també haurem de parlar una mica, ni que sigui al final, de la Flora Tristán, Hem d'acudir dones estrangeres, que has editat a Cal Carrer, que és la teva.
Ui, sí, aquest no m'ho he preparat.
Aquest és boníssim, eh? No te l'has preparat, però bueno... Collons, si l'has editat tu, alguna cosa sabràs.
Alguna cosa
serà un apunt. Perquè aquest llibre n'hem de parlar moltíssim més, eh?
Perfecte.
Perquè
sí,
aquesta Flora Tristán és una gènia.
És una gènia, avançada al seu temps, sí.
Home, per favor. Bueno, avançada al seu temps, que ja, jo crec que hi ha zones en les que el temps de la Flora Tristán encara no ha arribat, saps què dius? I tan avançada.
Sí, va així.
Això va així.
Sí.
Digue'm, estimada.
Mira, jo he portat un ramet de flors.
Bueno, per favor.
De flors de clavell de poeta, perquè avui m'he assabentat que t'han donat el Premi Pere Rodeja de Divulgació de la Literatura.
Moltíssimes gràcies.
I em sembla que això és
el més
adequat.
Agraeixo moltíssim. Regalar flors, quina meravella. Clavells de poeta, més
clar,
a més. Que
clar, clar.
Escolta, quina alegria que ens hagin donat avui aquest premi, i perquè, a veure, jo el recolliré, però és el vostè primer, perquè és clar, estan aquí aguantant tots carros i carretes i llibres, però que vinguis tu, que ets editora i escriptora, que molt...
Bé,
mira,
que Ingrid,
ens ha portat unes flors l'Antònia Carré, per favor.
Que això encara no havia passat en aquest programa, que jo ho hagués vist, un ram de flors.
No, flors no.
Oh.
Però, ves, no, va, escolta, tot és començar, eh? Tot és...
Ara cada dia en tindràs.
Ara cada dia flors i diamants.
Home, saben que t'agraden.
Ara. Senyores i senyors, amb tots vostès, Marc Serena.
Doncs parlem de pel·lícules, que no són llibres, però també està bé, i parlem d'una tendència que estem veient en el món del cinema, que són pel·lícules que es fan sense haver de filmar res. No són d'aquelles pel·lícules d'arxiu, que això també podria ser, no aquelles pel·lícules històriques i tal, que recullen imatges d'arxiu, sinó, com que hi ha tantes coses a internet, hi ha la gent que es grava tantes hores, que es penja al YouTube i tal, doncs és agafar això i fer-ne una pel·lícula. Que això hi ha fotògrafs que també ho estan reflexionant, de dir... Nosaltres com a fotògrafs hem de fer més fotografies o potser ens hem de dedicar a veure què hi ha i a comissionar-ho, a seleccionar-ho, a treballar-ho, no? I, de fet, pel·lícules com aquesta s'han vist a la Berlinale aquest any, que ja sabeu que aquest festival s'ha fet a Berlín de manera presencial.
A la Berlinale ha guanyat el Carràs.
Exacte, efectivament. Doncs hi ha molta gent que ha anat a Berlín a veure la pel·lícula i tal, però també hi ha molta gent del sector que ho ha seguit online, perquè ja la Berlinale aquest any ha sigut presencial, i la Carla Simón va anar allà, li van donar el premi i tal, però també va anar per professional, on tu podies veure les pel·lícules de la Berlinale des de casa.
Molt bé.
I, per exemple, jo, de les que vaig veure a través des de casa meva de la Berlinale d'aquest any, em va interessar molt justament una peça que va en aquesta línia. Són dos suïssos que es van fascinar pels vídeos que penjava a internet una venedora ambulant de fideus de Vietnam, que es diu Diva Cat Thai, que és una celebritat a les xarxes socials del país i que, a més, és trans, també, en un país com Vietnam, on hi ha unes lleis transfòbiques increïbles. Doncs bé, aquesta dona anava penjant tot el dia vídeos, i ells es van quedar com molt fascinats.
Hello mọi người, chào đón mọi người đang đến kênh Diva Cat Thai Official. Và mong mọi người đăng ký cũng như là nhấn chuông và like dùm cho Cat Thai.
Ja ens cau bé, només... No, jo no l'he vist mai, però ja només pel to ja ens cau bé. Antoni, a tu et cau bé o no? La di...
Oh, i tant.
Sí, clar, és que és una persona molt carismàtica, és la dona que tu te la mires. A més, té tots els seus vídeos allà penjats a internet i s'ha fet la pel·lícula sense conèixer-la personalment. És a dir, simplement... recollint tots els vídeos que ella ha penjat a internet, traduint-los, subtitulant-los, i han fet una peça de 30 minuts que es diu Diva i que es va estrenar la setmana passada a la Berlinale i que esperem que algun dia es vegi per aquí.
Escolta, una cosa, perdona, però llavors aquesta persona, aquesta dona venedora de fideus a Vietnam,
sí,
li fan una pel·lícula i ell amb el seu material, sí, però per la qüestió dels permisos,
hauran demanat permís, hauran enviat un correu electrònic, hauran dit, podem fer
servir, però, però després, how much does it cost? I és que estic ara, com que han tingut traducció simultània, ara
aquest
anglès.
És un tema, aquest és un tema.
Però esclar, perquè esclar, vull dir-te, no?
Sí, sí, o sigui, suposo que s'ho hauran parlat.
O no? Perquè, esclar, el que està penjat a internet és de tutti quanti, o també soc italià, veuen, avui
bueno,
estic...
poca gent sap que quan penges una cosa a YouTube, tot sovint això passa a ser també propietat de YouTube. És a dir, que moltes vegades tu, quan acceptes aquelles condicions petites, estàs dient que totes aquestes fotografies que tu puges les acabes donant moltes vegades a les plataformes.
Per tant, això és lliure. O sigui, qualsevol persona podria fer un collage d'això.
No és tan lliure, perquè a vegades, ni el que les ha fet és el seu propietari, perquè com que les cedeix a Instagram, les cedeix a Twitter, les cedeix a YouTube...
Ja
doncs,
ja.
D'alguna manera, no? És com si tu diguessis, mira, a la TV3 us dono aquestes imatges.
Oh, bueno, jo a TV3 en tenen, n'he donat a punta pala d'imatges, perdona. Jo, vamos, i vas firmant, digues.
Que segur que ven més fideus a partir d'ara.
Ah, mira,
això
està mal. Clar. Ho pot capitalitzar, vols
exacte.
Ho pot capitalitzar.
Home, entre una venedora de fideus que l'ha de la Berlinale i la que no, saps què
per això hi ha una diferència.
Ja t'entenc, compres els de la Berlinale. Sí.
Bueno, com els préssecs del Carràs, que els hi passarà això? És que és el mateix, els préssecs del Carràs.
Ja dic jo que ni dels fideus ni els del Carràs veuran un duro més per tot plegat, perquè, bueno, menudo el capitalisme.
Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem.
Viejo zorre plateado, estás hecho.
Hi ha un cas molt semblant al de Diva, que aquest sí que es podrà veure a Barcelona, que és un senyor francès que va anar a la Xina, un professor de francès
això
de la Xina.
Això també serà l'inici d'un xiste. Sí. Un senyor francès que va anar a la Xina i aquí això d'acabar...
I que es diu George. Llavors va passar-se 13 anys allà al George, val?
A
I va
Xina.
Fer vídeos, però sense parar, a més que no els editava, o sigui, gravant-se tot el dia, anant a comprar, agafant la moto... Ella vivia a una ciutat que es diu Changjia, sí, que és d'aquesta ciutat de 10 milions d'habitants de la Xina que no coneixem. Ella es va casar amb una xinesa, té un fill, però resulta que amb aquests vídeos que ell anava fent, de tant en tant començava a criticar la Xina. No? I aquí va començar una mica els problemes.
Hello, my friends. I hope you are all doing well. And as you can see, I'm on the Monkey Bridge, so in Changsha. And today is Friday.
Doncs això és tan innocent com aquest noi que anava penjant vídeos i ara hi ha hagut un director que s'ha mirat totes aquestes pel·lícules, totes aquestes hores d'imatge, ha fet una pel·lícula de 74 minuts que es diu Big in China, i on veiem l'evolució de fer vídeos superinnocents de la Xina a començar a dir alguna cosa de això està brut, aquí hi ha una mica de contaminació, etc. I de sobte tot el seu canal de YouTube se li va començar a omplir de comentaris de l'anomenat Yumao, que són els milers i milers de persones que hi ha a la Xina pagades, suposadament, pel govern xinès per desacreditar, per desanimar, per insultar les persones d'internet que critiquen alguna cosa del país.
És una mica allò de l'altradreta, no? L'altradreta que funciona tot arreu igual, veig.
Aquí, en aquest cas, per això és el mateix govern que paga... I que dona, diguem-ne, el...
D'assetjament...
Exacte.
Internàutic.
I aquí va haver-hi aquest problema de que ell es va començar a trobar tot de...
Falta una pàgina reita.
No m'agrada de memòria. Però es va començar a trobar...
Aquí estic jo per ajudar-te. Ara li faltava una pàgina.
Es va començar a trobar tota...
Del guió.
És que amb això m'he despistat.
Falta res més, Rey? Falta res més?
No,
un test?
Llavors, es va trobar que el van començar a fer fora de la universitat on ell feia classes, li van demanar el passaport i li van dir que fins que ell no fes vídeos més divertits no li tornaven el passaport.
Clar, la diversió que...
Total, que aquest home va haver de marxar de la Xina, on portava 13 anys, on era professor, on hi tenia una dona i un fill, per culpa d'aquests vídeos.
Llavors, què passa també si t'instal·les a les dictadures? Això aquí a Espanya ho sabem bastant, que no pots fer-te, no pots passar-te de ratlla.
És que no pots passar, a més, a la Xina, en un país on, a més, YouTube està censurat. Llavors, sí, per què tots aquests problemes si justament ja ha censurat YouTube? Doncs perquè ja hi ha 1 milió de persones a la Xina que hi entren a través del VPN, que és la manera de saltar-se la censura de la Xina, i, per tant, encara que estigui censurat, a més, el govern xinès pren totes aquestes
molèsties. Hi ha resistència.
Molèsties. Exacte. Clar. Doncs de tot això en parla aquest documental que es diu Big in China, que es podrà veure
divendres i diumenge al cinema Zumzeig de Barcelona amb la presència del seu director, el Dominic Gagnon, i serà dins d'un festival de cinema que és nou i que per tant pot ser que no ho soni tant com la Berlinale, que és La Inesperada, que és un festival molt humil amb pel·lícules interessants de no ficció. Moltes d'elles hi haurà això, debat posterior amb el director, i la programació la trobareu a lainesperada.cat.
I on just se celebra?
El cinema Zumzeig de Barcelona.
Carai.
Vam parlar l'altre dia, que està
és veritat.
De l'estació de Sants.
Escolta, una pregunta. Tot aquest tipus de sistema de fer documentals i pel·lícules, a mi em recorda, saps, aquella pel·lícula d'una directora. Ara és allò típic que he iniciat un discurs i no sé ni el nom de la pel·lícula ni el nom de la directora i estic quedant fatal,
però
saps?
Però la convidava i t'ajuda.
A veure, Antònia. Però és que quedem malament. Mira, Antònia, o quedem bé gràcies a tu o quedem tots dos malament. Sororitat. Saps?
Una em sentiré a Lucía, perquè Lucía això les caça molt.
Les caça molt. Sí, sí, que és una directora que tenia unes cintes de Super 8 i s'ha fet una pel·lícula de la Pere Llimonera. Ara la buscarem. Ara la buscarem. Senyora i senyor, Marc Serena, no te'n vagis molt lluny.
No, estic a prop del Rand de Flors.
Ara, és preciós, eh? Clavells de poeta, fixa't tu.
Exacte, és que... Tan
bona olor. Tan bona olor?
És el que necessitem, mascareta.
És el que vols... Ai, sí. Escolta, senyores i senyors, amb tots vostès, avui tot dones lluminoses, tot dones lluminoses en aquest programa, m'entens? Flors i dones lluminoses, què més voleu, eh? Què més voleu? Amb tots vostès...
La primavera.
L'extraordinària escriptora i editora Antònia Carré Pons. Antònia, què tal estàs? Tan contenta estic que estiguis aquí.
Ah, jo també. Jo estic emocionada.
Potser el cabell molt mono, Antònia?
Ah, sí?
T'ha crescut una mica des del últim
cop? M'ha crescut, sí. Jo pensava, oi, me l'hauria hagut d'anar a tallar, que el Marc no em trobarà bé. No.
Perquè ja us coneixíeu, vosaltres.
Sí, havia vingut perquè, clar, va presentar.
Sí, vas venir un dia.
Mira, anem a situar. L'Antònia Carrepons és una escriptora, a banda de ser professora.
No.
Podríem ser-ho perfectíssimament. Sí. Doncs, escolta, no, l'Antònia Carrepons... A veure, collons, deixeu-me presentar l'Antònia Carrepons perquè jijaja no pot ser. L'Antònia Carrepons és una escriptora boníssima, a més a més professora especialista en literatura medieval, ho dic bé?
Ho dius bé.
I a més, no contenta amb això, sinó que en plena crisi ella ha tingut l'heroïcitat de muntar Cal Carrer, que és una editorial fantàstica.
Artesana.
Sí, artesana, sí. Però uns llibres fantàstics. Bueno, després parlarem de Flora Tristán, aquesta autora que heu tingut a bé de traduir i editar, però ara parlar del teu llibre, que es diu El llibre de Leonor, editat per la Breu Edicions.
Sí.
Efectivament, és un llibre que costa 14 euros, vull dir que aquí no se'l compri, realment és per rata, o sigui, perquè és fantàstic.
És breu, com l'editorial indica, sí.
Exacte.
I fa molta poesia aquesta gent, no?
Sí.
També?
Aquesta és la col·lecció de narrativa, per això. Això és no és poesia, és una cosa estranya.
Exacte.
No en vendrem ni un, tu.
No en vendrem ni un, però espera't. Perquè
però aquest programa, les coses estranyes...
Funciona. Sí. A veure, el llibre de Leonor. Jo em vaig començar a llegir i vaig dir, això, de què collons va?
Espera.
Llavors, te n'has de llegir tres.
Sí.
Bueno, depèn de cadascú. Potser hi ha una que a la primera, segon capítol ja ho troba. Però a partir del tercer, és magnífic.
Ai, que bé. Si només has de llegir-ne tres per trobar-hi la cosa...
No, perquè dius... No, perquè al principi és desconcertant, que és aquestes coses fantàstiques, no?
És que jo no sé com s'hauria de definir això.
Clar,
però és una prosa onírica. És un personatge, la Leonor, és una dona contemporània que està desconcertada per les coses que li passen a la vida, com qualsevol mortal.
Com nosaltres.
I llavors li passen coses estranyes. I clar, les coses estranyes sorprenen perquè són inesperades. Per exemple, puja en un tren i va parar a un no lloc. En fi, vull dir, coses... De llavors es fa fosc i hi ha un parc d'atraccions, coses que, diguéssim, no segueixen el fil lògic de la racionalitat.
Va buscar un pastís... I fot un lío...
Sí, va parar, i va parar amb unes coves... Sí.
Bueno, a veure... Són tres parts...
Sí.
13 capítols...
Sí.
Sempre la Leonor, una mica com el teu va a l'escola, el teu va al tal, el teu va al qual, sí. Però a la Leonor li passen tot de coses. I tots van encapçalats amb una cita del llibre de Job. Per què?
perquè el llibre de Job és un llibre sapiencial que a mi m'interessa molt i ara diré una pedanteria. Doncs com que...
Doncs mira, perdona, t'ho agrairem, perquè doncs... estem de tonteries. No ho dic per això ni per tu, però vull dir que ja n'estem estant massa, que la gent digui tonteries. Per favor, una pedanteria. Ja seria
doncs fantàstic. com que el savi bíblic va escriure el llibre de Job, doncs jo vaig pensar, doncs mira, jo faré el llibre de Leonor. I llavors és una mica, doncs, diguéssim que el Job, pobret, ja sabeu allò que té més paciència que Job. Sí. Job és un personatge que li passen moltes desgràcies i es queixa, però no fa res. S'està allà mirant com les hi van fotent, no? I la Leonor li passen desgràcies, primer es queda col·lapsada, diu ai, 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 però després actua. I que és el que jo crec que s'ha de fer la vida, no? O sigui, has d'agafar la vida per les banyes i prendre les teves decisions, sí, i tirar-te la vida i tirar-te el que sigui, no? I el que et passi pel davant. I la Leonor ho fa.
Perquè és veritat que al llarg del llibre coneixem primer una Leonor...
Sí.
A la Leonor li passen coses rares tota l'estona, eh?
Sí,
la gent que no, això la gent que no pensi que la cosa de fer va de cosa rara en cosa rara. Que també et dic una cosa, és fantàstic perquè el mecanisme per la qual li passen coses estranyes no perd la intensitat, és a dir, et segueixen sorprenent com a lectors totes les coses rares que li passen, que ara dic rares, però vull dir màgiques, oníriques, tu dius...
Exacte, sí. Per exemple, hi ha un que diu, ara, no, el Leonor viu ara a sota d'una làpida. Clar,
sí,
això és una cosa molt agradable, diguéssim, no. Molt confortable, no?
No, exacte. Però vull dir que aquesta, l'estranyesa no perd intensitat. Però sí que és veritat que veiem una evolució en la Leonor.
Sí.
O sigui, del principi, la primera Leonor, dels primers capítols, del primer capítol, doncs està fatigada, està sorpresa, està angoixada. Sí. Jo crec que cap a la segona part diu, bueno, escolti, a veure això com ho farem, i la tercera, pum, se'n surt. Per tant, de fet, és un llibre també molt terapèutic.
Ah, sí, doncs mira, potser sí. És, sí, sí. Ostres, ara estic perplexa perquè, és just el que volia dir. O sigui que...
Ets, xiflis, dèiem de petits, xiflis.
Xiflis, sí. Ets un gran lector perquè o tu ho has entès molt bé o jo ho he fet molt bé, que s'entén perfectament.
O potser sou cosins.
O potser al final són cosins. No, però tinc raó, no, tu, escolta.
Sí, sí, sí. La idea... Jo el que volia fer era això, era explicar com una persona va evolucionant davant dels destrets que la vida li plantifica al davant.
Uh-huh.
I primer és això, no? De la sorpresa i el dolor i que les coses que li passen són terribles, després ja no són tan terribles i ella va prenent decisions. I les històries, clar, les més, diguéssim, angoixants, són les primeres.
N'hi ha.
Després són més passadores.
Més passadores. I hi ha estes coses, no et diré divertides, però sí aquella sorpresa que... Dius, bueno, això fa gràcia. Però escolta una cosa, en quin estat l'has escrit tu, aquest llibre, i per què?
Ai, devia ser un estat de bogeria, perquè no sé... mira, la meva germana, si l'hagués llegit, que s'ho llegia tot, hauria dit... germana... No sé com escrius aquestes coses tan estranyes. Mira, no ho sé, tu. Vull dir, suposo que em devia passar en un moment en què la vida em devia trasbalsar com a tothom i per treure'm el trasbals de sobre vaig anar fent això. Potser sí que la teràpia és meva.
No, sí, perquè dona la sensació doncs, d'algú que realment ha patit, que coneix perfectament el patiment.
Sí, com tothom, no? Tothom bueno, ha patit.
Sí, però hi ha gent que potser ha patit menys. O hi ha una primera Leonor com fins i tot amb una certa depressió, diguéssim, no? Que
sí,
coneix
pobreta.
Perfectament, no, pobreta.
Sí.
I després surt i per tant per això et dic que és luminós al final, dius, calla, que ens hem de posar en marxa.
Sí, perquè a més al final és molt metafòric, ella arregla els armaris i llença roba, no?
Això com la Marie Kondo, com aquella, com la japonesa. Tu no ho coneixes, la Marie Kondo?
Ai, no.
Sí, home, però aquesta és una la Marie Kondo és una que va escriure un llibre que diu que tot aquest sori ho has de tirar.
Ah, sí, és veritat.
Jo estic en contra, la Marie Kondo, la trobo una passada total.
Jo trobo que s'ha de fer això de tant en tant, sobretot quan acabes una història d'amor, el que va molt bé és llançar-ho tot.
Bueno, home, tornava a dir, amb els tios...
tios o ties, o el que
sigui. Sí, el que sigui, el que sigui.
Que sigui.
O trans, o el que sigui.
Exacte, exacte. Però, no, home, que els trans són tios o ties.
Bueno, sí, però vull dir que...
Una persona no binària.
A la persona que tu tinguis del teu amor, si t'ha fallat, puerta. Advocat i puerta.
Sí,
porta,
no, diem en català. No, però a part de la persona...
I tot el remés.
Exacte, sí, perquè la roba i els regals, tot això, signifiquen coses. Ja. I quan t'ho treus de sobre, t'ho treus de dins. Això hi ha un d'allò que li passa a la Leonor. Es treu una cadena i se li trenca i llavors diu que ja no la lliga res a ningú. I és això, vull dir, és el poder simbòlic que tenen els objectes, mm-hmm. que de vegades poden ser molt gratificants perquè ens recorden coses i són molt emotius, però de vegades aquesta emotivitat pot ser una tortura. Mm-hmm. I clar, hem de tenir la valentia de treure'ns les noses del damunt, perquè és que si no això no és vida.
Sí, sí, les lloses fora, les lloses fora. Escolta, anem a parlar ara del... El llibre de Leonor, Antoni Carrepons, editat per l'Abreu, és un llibre estrany, no ens enganyarem, però preciós, lluminós, i a més que jo crec que va bé per qualsevol estadi mental en el que cadascú estigui, i trobes sortida. Dius, ah, mira, després fa molta gràcia això que coses supercotidianes, aquesta cosa tan
sí.
Avantguardista, no? Vull dir, les primeres avantguardes, objectes quotidians, viatges quotidians, passejades quotidianes, com es poden transformar, no? És una mica Alice in Wonderland, també, no? Hi ha una cita al final.
Sí, 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 aquesta cita que és de l'editora, eh? Jo quan la vaig veure vaig pensar, ostres, està molt bé això. Sí.
A veure, en 6 minuts, què és el que ens queden? Ernest, podem fer una cosa... Mira, em fa aquí, però escolta. Ah, 3 minuts ens queden només.
3 minuts.
És que aquí no hi ha amigues. Ah, 3 minuts. Doncs mira, en 3 minuts posa'm una altra sintonia, perquè canviarem de tema amb l'Antoni Carrepons, que farem un 2x1, ja veuràs, mira, així improvisat.
Ai.
Veus?
Oh.
Anem a parlar molt breument, perquè en parlarem més, d'una forma més... Jo crec que s'ha de parlar més d'aquest llibre i de l'autora, de Flora Tristán. Tu has editat... Tu has escrit el llibre de Leonor amb l'Abreu, sí. Però com a editora, a Cal Carrer, heu editat en aquest format petit, tan mono, què val aquest llibre?
Aquest llibre, doncs, no ho sé, 12 o 13 euros.
Fixa't tu, si
és un, menut.
És un menut, sí. de Cal Carrer. Flora Tristán, el títol del llibre és Hem d'acollir les dones estrangeres, traduït per la nostra estimadíssima Valeria Gallard Francesc. Jo m'agradaria que engresquéssim una mica la tropa, perquè Flora Tristán també és un llibre que el trobo fantàstic. Explica'ns qui era Flora Tristán.
Un minut i mig. Flora Tristán era una activista...
Ho has de fer en plan Instagram, era.
Sí, 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 era una activista i filòsofa social del segle XIX. Va escriure aquest llibre perquè ella havia viatjat sola pel món i s'havia adonat que totes les dones, pel fet de ser dones, tenien unes dificultats extraordinàries quan viatjaven. I llavors vol fundar una associació per acollir les dones que venen a l'estranger. I té una idea brillantíssima, aquí explica per què ho fa i explica com ho fa. L'associació té uns estatuts que s'han de complir i la gent de... O sigui, les que són membres de l'associació porten un pin aquí a la solapa, com el llaç groc, perquè la gent estrangera, les dones estrangeres que volten, doncs les puguin reconèixer i les puguin ajudar. I aquest llibre té la gràcia... Bé, la gràcia no, és una sorpresa. És moderníssim, perquè, clar...
Això és una cosa que sorprèn, sí. La veritat. És que la paraula clau és que és moderníssim.
Moderníssim. Està publicat l'any 1835 i és moderníssim. Però és que, a més, és la primera obra que es tradueix mai de la Flora Tristán al català. Ningú ho havia fet mai abans.
El llibre és moderníssim i sort de tu.
Mira, són aquelles coses que de vegades Nostre Senyor o Nostra Senyora t'il·lumina i mira.
Cal dir que és veritat que la professora Conxa Llinyàs Carmona, que també en parleu al llibre,
sí.
Té el llibre Flora Tristán, una filòsofa social, Barcelona, edicions de la Universitat de Barcelona del 2018, sí. Que la Conxa Llinyàs, a més, hauríeu de venir juntes per parlar
sí,
de Flora.
És
l'especialista,
sí.
No, al nostre
és
país.
És l'especialista, el llibre aquest, que està molt bé, està escrit en castellà. I no és, o sigui, és un estudi molt profund i que està molt bé sobre la Flora Tristán.
Exacte.
exacte. Doncs de veritat ho dic, Flora Tristan, hem d'acollir les dones estrangeres perquè, bueno, el títol podria semblar que només parla de les dones estrangeres, però és que la conclusió que arriba és que tota dona és estrangera al planeta Terra, i això no pot ser.
Això és ben cert, sí.
Senyores i senyors, moltíssimes gràcies a tots. Avui hem tingut un dia de dones lluminoses, Antònia Carrepons, el llibre de Leonor a la Breu, i també Flora Tristan, hem d'acollir les dones estrangeres a Cal Carrer, traduït per la Valeria Gallard Francesc. Marc Serena, moltíssimes gràcies de veritat. Gràcies a tots, gràcies per les flors.
Gràcies a tu, gràcies a vosaltres.
Vostè primer, amb Marc Giró.
No hi ha dreceres per aconseguir que les idees innovadores es facin realitat. Per això hem creat el nou Hyundai Kona. Per fi, un SUV amb l'última tecnologia ja és accessible a tothom. Descobreix la nova gamma Hyundai Kona i beneficia't de les seves condicions i descomptes especials. Més informació a Hyundai.es.
Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, els clàssics sempre tenen valor. Si tens un rellotge especial i no el fas servir, no perdis ni un minut i visita Criso. Els seus especialistes et donaran la millor valoració pel teu rellotge, joia o diamant. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Emma Vilarasau i Dafnis Balduz protagonitzen L'Oreneta, de Guillem Clua. Una professora de cant i un jove alumne marcats per un atac terrorista i units per un passat que cap dels dos sospita. Una obra conmovedora i aclamada arreu del món, dirigida per Josep Maria Mestres. L'Oreneta, a partir del 18 de febrer a la Villarroel. Entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Fa dies que m'he proposat menjar bé, però sempre que obro la nevera em falta el que em ve de gust.
Has provat Deliberri? Et porten la compra de frescos i productes saludables a casa al moment?
A Deliberri t'omplim la nevera amb allò que més t'agrada en pocs minuts. Els nostres shoppers t'ho trien i t'ho portem al moment. Fes ja la teva compra a deliberri.com.
RAC més 1 Podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies a RAC més 1, la píndola de salut amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.